Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, sobretot, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest dematí parlarem de finances per la jubilació i també sobre la formació en prevenció. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí, és gran ser gran, és dissabte. Bon dia i bona tarda, senyor Carles.
Bon dia i bona tarda, Jordi. Avui m'agradaria, primer de tot, que ens digui si avui tenim un Consell de Salut.
Avui tenim Consell de Salut i aquí a la meva esquerra tinc en Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I ara, en breus segons, el David ens punxarà el Consell de Salut.
La grip és una malaltia molt peculiar, ja que cada any és diferent de l'anterior. Alguns anys és molt virulenta i pot arribar a ser mortal per persones amb les defenses baixes. D'altres és molt més lleu. Les autoritats sanitàries recomanen que les persones grans es vacunin anualment. El millor en aquests casos és demanar consell a un professional sanitari. Com sempre que parlem de salut, la millor resposta la té el teu metge de capçalera.
La setmana passada vam tindre l'Anna Cebrián, companya teva a Inforesidències. Avui, Carles, que ja t'estàvem esperant amb neguit el David i jo, què ens t'has preparat?
Doncs avui el que voldria parlar del tema del dia és de coses importants. Comencem el dia parlant de coses importants perquè hi ha un estudi que he trobat de fa molt pocs anys, finals de 2017, que va fer MAFRE sobre quines eren les preocupacions que més preocupaven als espanyols i també, òbviament, als catalans, és a dir, com a país, a la població d'aquest país. Primer de tot, però, et pregunto tu, Jordi, a tu què et preocupa?
Si ho dic en sèrio, t'enfadaràs. Si ho dic en broma, em diràs que ho digui en sèrio. No. Realment, ara, a partir dels 55 anys, ja en tinc 56, em comença a preocupar la meva jubilació. Per primer cop en la vida, i no ho dic en broma. Podria dir que em preocupa el Barça, que també, que em preocupa amb els meus fills, que també, però ara el tema financer és un dels temes que tinc en mente perquè penses, tinc 56 anys i estàs a 9 de la jubilació, encara que com a professor puc esperar els 70.
Doncs la teva preocupació va molt amb la línia, amb les preocupacions que aquest estudi de MAFRE ha dit, va també molt amb la línia d'algunes preocupacions que intentarem donar solució amb el convidat que tractarem avui. I el que sí que vull començar és per les més habituals. Primer de tot, el que més preocupa en general als espanyols és la salut. La salut és el tema. No hi ha percentatge, és el tema com a tal. En segon lloc, sí que et puc dir que dos de cada tres espanyols, segons aquest estudi de MAFRE, els hi preocupa molt el tenir família. Tenir una família a prop els hi preocupa molt. Però en relació també amb la família hi ha també el tema, segons diu l'estudi, de l'estabilitat laboral. Tenir estabilitat preocupa. De fet, és un tema que preocupa a tres de cada quatre espanyols, l'estabilitat laboral, i en relació amb l'estabilitat trobem també la inestabilitat, perquè la gent relaciona la inestabilitat, i és un tema que també preocupa, amb que quanta més inestabilitat, més temps tardaré en poder formar una família. No es veuen capaços de, sense tenir una feina estable, trobar una família. I també et dic una cosa, un altre, en el cinquè punt hi ha el tema de, també tot el tema laboral i l'estabilitat va junt, és també el tema de cases. Però també et dic que quasi 8 de cada 10 joves que els hi han preguntat creuen que ells no tindran una casa en propietat, que també és una cosa que els dona com més llibertat. Per últim, a l'educació, dintre d'aquestes posicions finals, abans de parlar del tema de jubilació i tal, tema d'educació, molt important. El que veig aquí és que 2 de cada 3 persones entrevistades diuen que voldrien educar els seus fills de la mateixa manera que els han educat a ells mateixos. No farien cap canvi. I dintre hi ha la part més d'arribar a la jubilació, que preocupa més de cada jubilació, a 3 de cada 4 els hi preocupa ser una càrrega pels fills quan estiguin jubilats i tinguin més dependència. Però el que sí que està clar és que als espanyols els agradaria jubilar-se, segons diu l'estudi, amb 61 anys, tot i que sàpiguen que no es podran jubilar potser fins als 67 anys. I parlant del tema econòmic, que també és l'últim tema, també és l'altre gran tema, comencem per extrems, hem parlat de salut, ara parlem de diners. Doncs per poder parlar de jubilació a nivell econòmic, tenim un convidat avui molt especial.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. L'entrevista.
Ara, Carles, quina entrevista ens tens prevista per aquest migdia?
Pues como íbamos hablando del tema de cuáles eran las preocupaciones más habituales de los españoles, hemos visto que algunas de ellas tenían mucha relación con la jubilación, el dinero, el ahorro. De hecho, para mí, si yo pienso en la jubilación, una de las que más era el ahorro y tal. La cosa es que tener la tranquilidad que con la pensión podremos seguir viviendo cómodamente y manteniendo el nivel de vida es lo que todos estamos buscando. Pero creo que esta tranquilidad es algo que nunca tenemos del todo y que todavía nunca hemos tratado aquí en el programa de cómo prepararnos financieramente para la jubilación. Y hemos pensado que no había mejor manera de explicar este tema que hablar con Aitor Zunzunegui, que es economista y consultor financiero. Entonces, nuestra idea es que como uno de los temas que él domina es la preparación financiera para la jubilación, que nos responda algunas preguntas como experto. Aitor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí y poder dar mi punto de vista y ayudaros un poquito en este tema.
A mí me gustaría que para empezar nos hicieras, si te parece, un esquema así de forma sencilla de cómo está actualmente la situación de las pensiones, tanto ahora como de cara al futuro. ¿Cómo va a ser este tema?
Muy bien. Bueno, pues como sí que es verdad que sabemos que es un tema que está a la orden del día, ¿no? Y sobre todo, pues tenemos que entender primero cómo funcionaba o cómo funciona a día de hoy el sistema actual el sistema de pensiones que tenemos, ¿vale? El sistema de pensiones actual que tenemos, cuando se hizo, igual tenía algún sentido debido a que, digamos, que la población activa en edad de trabajar era 3 versus 1 de la por 1 la población jubilada, ¿vale? Digamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Tenía sentido porque había 3 personas trabajando por una jubilada que mantenían a esa jubilación. ¿Qué pasa? A día de hoy, la realidad es que ha cambiado. ¿Por qué? Primero, por algo muy positivo, que es que la mortalidad ha avanzado hasta, por ejemplo, en casos de masculinos, de los hombres, a 80 años, ¿vale? Y en el caso de las mujeres, a 83 años con 6 meses. Esto es algo positivo, pero claro, también ha alargado la edad de jubilación. Y lo negativo es que a día de hoy hay 2 personas prácticamente por una jubilada trabajando. Hay menos trabajo, hay menos gente en la edad activa de trabajar y más jubilados, ¿vale? Y sobre todo de cara al futuro se estima que, va a haber 1 por 1. Entonces es un sistema que realmente, digamos, por llamarlo así de forma que lo entendamos, es un sistema piramidal, que al final va a ser insostenible de cara al futuro, ¿vale? Por eso yo recomendaría, y alguna vez desde el gobierno lo han hecho, que es recomendar y fomentar el ahorro privado, ¿vale? El que ahorremos de forma privada a nosotros para el día de mañana, para el futuro, para la calidad de vida del futuro y sobre todo pues para nuestra jubilación.
Y cuando hablé contigo para esta entrevista, un poco para ver si tenías disponibilidad, me explicaste un tema que no había escuchado y que me pareció interesante. Era el concepto de jubilación activa y pasiva. Si nos puedes explicar un poco a todos lo que es cada una y las diferencias que hay entre ellas.
Muy bien. Vale, el concepto que tengo yo de jubilación activa y pasiva es aquel que le explico a mis clientes, ¿vale? Y esto no, nos vamos a sentir muy reflejados todos los oyentes, ¿no? La jubilación activa, ¿cuál es? Es aquella jubilación en la que todos soñamos, ¿no? Pues la casa en la playa, el viajar con nuestras familias, etc., esa calidad de vida en la que consta de los 65 años hasta los 75 más o menos, que es en la edad en la que somos independientes, ¿vale? Independientes a nivel de salud, nos movemos por nosotros mismos, etc., que es en la que única y exclusivamente se centra la gente. Pero es muy importante el concepto de la jubilación pasiva, que es aquella que va de los 75 años en adelante, que es cuando realmente somos dependientes, donde, por ejemplo, necesitamos el apoyo de un asistente, o donde necesitamos el apoyo de una residencia, o que evidentemente no nos podemos valer por nosotros mismos, y para eso esa etapa de la vida también es muy importante ahorrar. Y muchas veces la dejamos de lado, ¿y quién es el que tiene que afrontar ese gasto? Nuestros hijos, que se encuentran en una etapa en la que tienen que pagar universidades, hipotecas, etc., y normalmente pues es un trastorno en su planificación financiera muy importante. Por eso yo siempre recomiendo a mis clientes que no solo ahorren para la jubilación activa, sino que también sean previsores y tengan algo de dinero para el día de mañana, cuando tengan que utilizar ese dinero para cuando sean dependientes. ¿Vale?
Y sobre este tema, relacionado con las pensiones y el presente y futuro, que nos has contado que el futuro del futuro es bastante justo en cuanto a ese 1-1 de que un trabajador por cada un jubilado es muy justo, sí, como tú antes decías, y también nos dicen desde el gobierno, hay que ahorrar, pero según mi opinión, y con 30 años, no es algo que sea fácil. La pregunta es, ¿tú como experto puedes darnos algunos consejos para lo que yo diría no morir en el intento de ahorrar?
Muy buena expresión, de hecho, no morir en el intento, ¿no? Porque yo el consejo que daría es que siempre antes de contratar cualquier ahorro o todo, lo primero que nos tenemos que centrar es en distintos puntos, ¿vale? El primero es en los objetivos. ¿Qué objetivo tengo yo con ese ahorro? ¿Mi objetivo qué es? ¿Jubilarme con calidad de vida? Perfecto, pues me voy a centrar en que mi producto de ahorro tiene que estar enfocado para esa etapa, ¿vale? Entonces, en base a una vez que tengo claro la meta, el objetivo, ya me empiezo a centrar en el tipo de producto que a mí más me beneficie, ¿vale? Que ya depende pues del tipo de riesgo, de mi aversión al riesgo, si soy un perfil más conservador, más dinámico o moderado, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante aquí, lo que recomendaría es que se dejen ayudar o se dejen guiar por un experto que esté al día en este ámbito. Porque al final esto es muy sencillo. Yo pongo un ejemplo. Digo, si yo tengo un problema en las tuberías, llamo a un fontanero. Yo al final soy asesor financiero, no realmente no sé cómo funciona una tubería, entonces llamo al experto. Pues esto igual. Nos tenemos que asegurar de estar en buenas manos, de que nos asesoren bien y que nos recomienden bien y que nos hagan un análisis exhaustivo de nuestra situación y de nuestros objetivos. Y con qué horizonte temporal y para qué horizonte temporal queremos ese ahorro, ¿vale? Entonces, mi mayor consejo sería que tengamos claro cuándo lo queremos, el ahorro, para cuándo queremos utilizar ese dinero y, sobre todo, que nos dejemos guiar por los expertos, por un experto.
Y a partir de estas dos claves, la otra pregunta que yo tengo es, yo, mi conocimiento financiero es cero y la única cosa que yo sé es lo que se llama esto de los planes de jubilación. Pero mi pregunta es, ¿hay vida más allá de estos planes de jubilación? ¿Hay otros productos que valgan que tengan sentido de hacer?
Totalmente de acuerdo. De hecho, como tú bien dices, digamos estos ahorros, planes de jubilación, que son los famosos planes de pensiones, ¿vale? Claro que hay vida detrás de los planes de pensiones. ¿Por qué? Porque de hecho el plan de pensiones es una herramienta creada de deducción fiscal, que realmente lo que beneficia es para desgravarte fiscalmente, no para ahorrar. ¿Por qué? Es muy sencillo. porque tiene una fiscalidad que tributa por los rendimientos del trabajo, que para que nos entendamos todos, tributas tanto por lo aportado como por el beneficio que da el plan de pensiones. Aparte, es una herramienta que es totalmente ilíquida, no puedes disponer de ella hasta la jubilación, salvo tres conceptos muy complicados, que son enfermedades graves, paro de larga duración o, incapacidad absoluta y permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que hacer es ver alternativas y centrarnos en ahorrar en verdaderamente herramientas de ahorro que están preparadas para la jubilación, como puede ser, por poner algún ejemplo, de son los PIAs o los Unilink, o igual para personas más conservadoras, pues un SIAL puede ser, ¿vale? Que son herramientas que lo que hacen, por ejemplo, en el caso de los PIAs, tienen beneficios fiscales, como es que solo tributan el beneficio, lo aportado está prácticamente exento, y luego aparte puedes rescatar en forma de renta vitalicia, que es una renta vitalicia que, aparte de tener beneficios fiscales y vas a tributar muchísimo menos que en el plan de pensiones, lo vas a poder, rescatar mes a mes ese capital ahorrado, ¿vale? Entonces, eso es súper importante y centrarnos en eso, ¿vale? Sobre todo, ver qué producto nos viene a medida a cada cliente, porque al final los clientes somos totalmente diferentes y a algunos les gustará una cosa y a algunos otras, pero sí analizarlo y verlo bien.
Y hay una pregunta que tengo yo, es obligada. Es esa concepción de tener el dinero debajo del colchón, que de verdad, no sé si es muy europeo o muy español, yo sé que al menos que es muy español el hecho de tener el dinero bajo el colchón. Entonces entiendo por lo que explicas que no es ni mucho menos una opción a considerar, para nada.
Vamos, yo sin duda, o sea, es algo, yo creo que es un concepto súper español y que por desgracia yo me encuentro en muchas ocasiones clientes con este sistema de ahorro. Claro, al final tenemos que pensar que no tiene mucho sentido, primero porque tiene mucho riesgo, segundo porque realmente ya hay herramientas creadas para eso, que son las cuentas corrientes, digamos que tienen una seguridad muy grande. ¿Por qué? Porque están avaladas las cuentas corrientes, para que entendáis, están avaladas por el Fondo de Garantía de Depósito, que avalan hasta 100.000 euros por cuenta, ¿vale? Por tanto, ya tenemos una seguridad, ¿vale? Y segundo, porque es que realmente tener el dinero en el colchón no bate la inflación. Por tanto, el dinero que tenemos ahí realmente el día de mañana no va a valer el valor que tiene a día de hoy.
Claro.
Esto es el mítico ejemplo de con cuánto dinero podías comprar antes, hace 10 años, una cajetilla de tabaco, ¿no? Que es un índice bastante de valor económico bastante creado en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pues esto es igual, al final al dinero hay que darle su función y tiene que estar en los sitios donde tiene que estar, ¿vale? Que los clientes no tengan miedo en tener el dinero en la cuenta corriente o en el banco. Lo que yo sí les diría a todos aquellos clientes que tengan más de 100.000 euros en una cuenta, lo que yo haría es dividirla. ¿Por qué? Porque al final el Fondo de Garantía de Depósito, en caso de quiebra del banco, pues solo te va a avalar hasta 100.000 euros.
Claro.
¿Vale?
Y una última pregunta, mejor dicho, antes de hacerte la última pregunta, quería aprovechar, porque nos queda poco tiempo, para que nos dijeras, para toda aquella persona que vea que lo que estás diciendo le interesa y quiere contactar contigo, ¿cómo puede contactarte a ti como consultor financiero?
Perfecto, bueno, pues lo primero, muchas gracias por la oferta. Simplemente yo voy a dejar mi número de teléfono aquí. Yo lo que hago normalmente, trabajo en tres fases, ¿vale? La primera fase lo que hago es me reúno con el cliente, ya sea por vía videoconferencia o en mis oficinas, que tengo oficina en Madrid, Valladolid, y me reúno con el cliente, analizo cuál es su situación, vemos cómo se está organizando a día de hoy, vemos qué le preocupa, qué objetivos tiene, y en base a eso le hago una planificación, donde en una segunda cita pasamos a un asesoramiento donde, dentro de todas las compañías con las que yo trabajo, le ofrezco las soluciones acordes a su perfil. Y como no, para mí la parte más importante es la del servicio, ¿vale? Que es un servicio donde siempre le voy a dar un servicio continuado en el tiempo, donde nos vamos a ir viendo y como mínimo nos vamos a ir viendo una vez al año. ¿Por qué? Porque al final los clientes de los objetivos, sus objetivos pueden cambiar,
claro,
¿no? Yo empecé hace 5 años en este trabajo y mis primeros clientes, igual su idea era ahorrar para un coche, y a día de hoy pues han cambiado. ¿Por qué? Porque han tenido un hijo, entonces su prioridad es la universidad o les preocupa la jubilación, etc., etc.
¿Y entonces el teléfono de contacto?
Sí, el teléfono de contacto es 606-747-636. De igual modo también pueden contactar conmigo a través de mi LinkedIn, que es Aitor Zunzunegui Martín. Me pueden escribir sin ningún problema, y si tienen cualquier tipo de consulta, que sepan que es totalmente gratuito.
Pues, ¿vale? Aitor, con tu permiso, me guardo la última pregunta para la próxima ocasión. Como tenemos ya tu teléfono y tu LinkedIn, cualquier persona que quiera contactarte ya sabe cómo hacerlo. Muchísimas gracias.
Pues nada, un placer y muchas gracias por contar conmigo.
Hasta la próxima.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs ara voldria comentar breument aquí a la borsa de treball un tema que jo em trobo a nivell personal amb la borsa de treball, i és que ens hem fixat que una de les preocupacions dels espanyols era que es voldrien jubilar als 61 anys, però segurament no ho podrem fer fins als 67. La meva pregunta és, què és el que ens envolta? Quina és la realitat? Perquè jo tinc al meu voltant gent d'entre 50, 60 i pocs, i molts, tot i que els agradaria la seva feina, i els voldrien jubilar. Estan cansats de treballar, tot i que facin alguna cosa que els agrada. Llavors ja volien no treballar més. La cosa és, cada cop ens hem de jubilar més tard, perquè cada cop viurem menys anys. Ens explicava ara fa una estona l'Aitor el tema de la proporció de treballadors jubilats. I també hi ha això que diuen d'aquesta opció de jubilació parcial, jubilar-se més tard també porta bonificacions, però si paral·lelament la gent es sent cansada, inclús que arriba el moment que diguis em vull reciclar, vull dir, fins als 50 faig una cosa i després vull fer una altra cosa per no cremar-nos o no estar tan cansats, la cosa és, i això és opinió personal, si a dia d'avui gent que porta 30 anys treballant en té 55 en un sector es queda a l'atur i els costa la vida trobar feina perquè no els contracten, tu imagina't, Jordi, si de cop i volta han canviat de feina per no cremar-se i fer un altre tipus de cosa, i ja serà impensable. Per tant, crec que són diferents coses, no sé com ho veus tu així ràpidament, que han d'encaixar i que és molt complicat que encaixin.
A veure, això és complicat perquè aquesta gent que dius tu que està cansada són gent que està treballant, no està a l'atur. Potser està en sectors molt intensius, amb hores, amb estrès, i arriba un moment que dius, per què? I comences a valorar altres opcions de vida. Vale? Llavors, aquest és un dels temes que he dit, que jo estic en aquesta franja d'edat, encara no m'ha arribat la sensació, però com t'he dit abans, ara sí que ja em plantejo, ell als 65 anys potser pararà, jo puc continuar als 70, i tinc que començar a plantejar quins calarons en quedaran, cosa que el senyor Zunzunegui ens ha comentat molt bé.
Jo sobre això vull aprofitar ara un momentet per comentar una cosa, i és que jo penso que l'única solució llavors és, finalment, si hi ha tants problemes afegits i tantes dicotomies, podrem, no podrem, és... I no hem d'estalviar i fer, com que han explicat a l'Aitor, diferents plans i tal, però finalment que ens jubilem quan realment vulguem, tenint en compte que hem de complementar la pensió que ens pugui quedar reduïda o no, si ens jubilem abans, amb alguna cosa, o també l'altra cosa és esperar que ens toqui la loteria. Perquè justament, això m'ho comentava l'altre dia al meu pare, i vaig fer els càlculs per mi mateix, perquè a mi m'ho va dir, no recordo ben bé el que em va dir la quantia, però jo he calculat. I si ara mateix em volgués, ho vaig calcular el cap de setmana quan ell m'ho va dir, dic, aviam jo, és, si ara mateix em volgués jubilar amb 55 anys, és a dir, en tinc 30, ¿vale? I volgués calcular viure amb 3.000 euros al mes fins que em jubili sense treballar, haurien d'aparèixer a la meva vida cop i volta 1.900.000 euros.
Serien 1.900.000 euros.
900.000 euros per tenir durant 55 anys des d'allà, jo cada mes 3.000 euros, a partir del que... Si a més treballo, però la idea és no treballar. Llavors.
Realment el que tu fas reflex és que hi ha un desequilibri en el món del treball entre la gent jove i la gent gran. És a dir, un dels problemes que tenim és que la gent jove pues, ja potser es treu de sobre la problemàtica de comprar-se un pis. I aquesta és una problemàtica que tenim, i d'estabilitzar-se i formar una família. En canvi, la gent a partir dels 55 anys està treballant, doncs està més, com es diu en castellà, més holgada.
Doncs, si et sembla, en el proper programa el que també podem fer és parlar de quines són les expectatives laborals dels joves i com ha canviat el tipus de feina que buscàvem abans, quan als anys 80, amb el tipus de feina que volen i reclamen els joves.
Em sembla perfecte. Llavors, Carles Reixac, gerontòleg, treballador social, fins demà.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja tornem a estar aquí i ara amb la secció de Seguretat, Salut i Empresa. Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda, tingueu tots.
Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva, expert en moltes coses, perquè cada programa pues, ens enriqueix amb un nou coneixement. I avui li hem proposat, amb en Xavier Paladevall, la formació en la prevenció. Perquè em sembla que alguna cosa en saps. Bromes a part, ets un expert en formació, en prevenció, i ens agradaria poder parlar amb tu perquè ens donguis una, dos, tres o quatre pinzellades de l'importància de la formació i sobretot amb la prevenció. Una pregunta, Xavier, pregunta xerrada, perquè ja estic començant a agafar punts, el David ja està rient. Quin és el propòsit principal de la formació en prevenció de riscos?
Bueno, depèn del punt focal que tingui l'organització. No? Hi ha moltes empreses, després de 26 anys de sortir una llei, que concebeixen la formació com bueno, un requisit més com per parar el cop enfront d'una inspecció. Evidentment, si ho fem des d'un afany monetari, per al cop enfront d'una inspecció ja denota que hi ha poca sensibilitat darrere envers a les persones que col·laboren en l'organització. Poca sensibilitat de la direcció de l'organització cap a les persones que hi treballen, no? Bueno, dissortadament, encara hi ha moltíssimes empreses que enfoquen la prevenció, no per la millora de les actituds i les habilitats dels treballadors, sinó per parar aquest cop perquè no els hi costi pues, l'import de les multes o sancions que els hi poden posar. Per mi, la formació, diguem-ne que això de canviar actituds i canviar habilitats és el fi? No. Per mi és la conseqüència. De què? D'haver millorat la percepció del risc del treballador i dels comandaments. Si ens plantegem la formació per millorar aquesta percepció del risc i després ho fem amb una metodologia pues, que sigui fàcil, dinàmica, que ajudi a l'aprenentatge, però repeteixo, l'objectiu millora de la percepció del risc, jo us puc assegurar que d'aquella organització és qüestió de temps que sigui més segura, més saludable i més competitiva. I en els temps que estan caient la competitivitat de l'organització és bàsica per assegurar la supervivència de l'empresa.
Llavors, un dels grans dubtes, dintre, no dintre solament dintre el tema de prevenció, sinó en general, en tot el món empresarial, és com es calcula la rentabilitat en la formació?
On
s'ho tenen que creure, pur i simplement?
No. L'empresa de prevenció que doni formació, i n'hi ha molt, molt poques, les empreses de prevenció que no mereixin l'eficàcia de l'acció formativa que han impartit, no en el mateix, no passar un examen i veure qui té suficiència de coneixements. No. Això no va així. Si vols fotre un examen per veure si t'han entès o no t'han entès, doncs, fantàstic, sí, ja toca. Però per poder medir la rentabilitat que li traiem en aquella acció formativa és que l'empresari, ho explicaré de manera molt fàcil, ha fet una inversió que ja no només és pagar al centre de formació que imparteix. No. És que ha tingut tot un reguitzell de persones no treballant. Per tant, això és un cost implícit que se suma al de la impartició de l'acció formativa. Però a partir d'aquí té que medir-ho tot. Tenim que tindre una sèrie de KPIs, o sigui, d'indicadors, que mereixin la consecució de l'objectiu. Si hem dit que l'objectiu de qualsevol acció formativa era la millora de la percepció del risc, i derivat d'això, pues, la millora d'actituds i d'habilitats dels senyors que, o senyores que hagin cursat aquesta acció formativa, pues, tindríem que tindre una sèrie de paràmetres de medició. I el primer, quin seria? Escolta, si fem un curs de carretoners, pues, el primer indicador és medir quantes vegades aquelles persones que hem agafat i els hem impartit el curs, a partir del dia de la impartició, els hem tingut que cridar l'ordre perquè han comès accions insegures o han tingut actituds insegures. Pues aquest és un paràmetre de medició. Si abans estàvem agafant i avisant a la gent contínuament i seguim tenint més o menys el mateix nivell de cridar l'ordre a la gent que abans, doncs aquesta acció formativa ha complert un requisit burocràtic administratiu, però no ha aconseguit el fi que es perseguia. Un altre, doncs el número de cops que li ha donat els toreros a les estanteries o a les columnes, i això ens marquem objectius de medició, és a dir, medim cada setmana, cada 15 dies, i cada mes o cada 3 mesos passem balanç. Per què? Perquè si hem format a 15 persones, igual ho hem aconseguit assolir aquesta fita que ens proposàvem, pues, en 4 persones, però el reste són més durillos i necessiten més seguiment i control. O necessiten una formació complementària. Això no es tracta de fer xurros, es tracta de fer trajes a mida. Els trajes a mida són l'únic que ens garanteixen la consecució d'aquest objectiu. No sé si en això contesto la teva pregunta, Jordi.
Sí, totalment. És a dir, a través de la medició podrem constatar si la formació ha sigut rentable o no. Perquè com és un intangible, si aquest intangible no el convertim en números, en indicadors, com molt bé has dit tu, doncs llavors no sabrem mai quin grau de rentabilitat tenim. Si ho acabem medint, llavors sí que podem veure realment que aquella formació ha sigut més o menys rentable. I, per tant, això és un... aquests indicadors, els KPMI, KPIs, com molt bé has dit tu, doncs ens demostren que la formació a l'hora de conduir toros o la formació a l'hora de conduir carretons ha sigut positiva o no. Però vull dir...
Pot haver fallat, la intenció ser molt bona, però la metodologia d'impartició no ha connectat en l'alumnat. O la metodologia era molt bona, però el professor pues era de l'ancien règim i et fotia un pal moral en un tono monocorde, no? Que no feia alts i veus, no? I per tant el to era unicorde i per tant la gent se li dormia. Poden haver molts factors, però el meu consell és medir.
Llavors, una pregunta. Quins tipus de cursos dins del món de la prevenció poden haver-hi? Perquè jo he xafardejat a la vostra web, i perdona, he xafardejat, amb això sou molt tafaner. Quins tipus de cursos es poden trobar?
Bueno, hi ha dos grans tipus de cursos. Formació genèrica, específica, o sigui, anem a veure per no confondre l'audiència. Hi ha dos tipus de formació, la genèrica i l'específica. Genèrica, home, tenim una organització, se'ns incorpora una persona i a modus de formació d'acollida se li expliquen les problemàtiques en les que es pot trobar quan es passeja per l'empresa. Escolti, nosaltres som una planta industrial i aquí, quan vostè passi pel passadís, doncs a la dreta té la secció de premses, on hi ha un risc de cops hi ha una circulació de carretilles bestial, vagi en compte en això. A la de l'esquerra, doncs, escolti, aquí tenim una secció de premses i, escolti, aquí el gran soroll que hi ha és el gran risc. Per tant, sempre que entri en aquesta secció, escolti, té que anar provist d'equips de protecció individual. Això és una informació que es pot donar només en informació, o pot ser informació més formació. El que valdria la pena ajudar els nostres oients a discernir què s'entén per informació i què s'entén per formació. Si jo li dono, escolta, un manual a un treballador o treballadora, això és informació o és formació? Es preguntarà molta gent. I la immensa majoria dirà, home, si li dones un manual és informació, no?
Correcte.
No, això no és nada. Això és nada de nada. No tenim la certesa que aquest senyor o aquesta senyora en aquest manualillo que li han donat se'l llegeixi i l'entengui, no? Pot agafar i fot a la alabassa la que em dono la volta. Per tant, això era un manualillo que contenia informació. Sí? O sigui, s'entén jurídicament parlant, no en la jerga callejera, Jurídicament parlant s'entén per informació quan el comandament, sí, té la certesa de que el treballador o treballadora ha entès el missatge de seguretat que se'l transmetia. Sí? Per tant, hi ha que preguntar-li la lliçó. Podeu dir, ostres, i això és la informació? Sí, jurídicament s'entén per informar d'aquella persona que se li ha volcat una informació i ens hem assegurat que l'ha entès. Per tant, hi ha que avaluar-la, ja sigui de viva veu o en un examen tipotès o en preguntes obertes. Això és, només és informació. Llavors, què s'entén per formació? Pues, jurídicament parlant, s'entén per formada tota aquella persona, home o dona, que el seu comandament té la certesa, ja no només que ha entès, que a més ho sap aplicar en el seu lloc de treball. Per tant, aquí hi haurà que haver una demostració pràctica dels coneixements que s'ha interioritzat, que s'han assumit. Sí? Llavors, de formació en podem tindre de dos tipus, el que us deia. Genèrica, sí? Bueno, ho diu la seva paraula, de tot una mica, tots els riscos que m'envoltaran. I després hi ha l'específica, aquella centrada en el meu estricte lloc de treball i totes les activitats que desenvolupo. Això ho regula l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que diu que tot treballador no se li té que dir, escolti, miri, vostè té aquest risc, aquest i aquest, va, vingui, espavili, que ja anem justos de temps a treballar, que és el seu. No, escolti, el comandament no té que deixar començar a efectuar la tasca sense haver donat aquesta informació en el treballador sobre els riscos que l'envoltaran en el seu lloc de treball, complementada en la formació de totes les activitats que es tinguin risc que se li assignin. És a dir, una cosa és el seu lloc de treball, la interacció home-entorn-màquina, i l'altra és que aquest senyor agafa una carretilla, a més de la formació del seu lloc de treball, se li tindrà que complementar en la formació dels riscos derivats de l'eina que li dona, en aquest cas la carretilla, que a més li dona un traspalet o li poso a la seva disposició un pont grua, li tindré que donar també la formació específica de la mobilització d'aquell utillatge, d'aquelles eines, d'aquelles màquines que jo poso a la seva disposició per ell poder, ell o ella, exercir el seu treball. Quin? El que jo li assigno.
Vale. Gràcies, Xavier. Ara tallem un moment i passem una miqueta de publicitat.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ara estem amb en Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva. Estem parlant, xerrant sobre formació, la prevenció. Ens ha comentat el tema de percepció de risc, que és un dels objectius de la formació, la importància de mesurar l'eficàcia de l'acció formativa, dels dos tipus de, si no he entès malament, de formacions, una com a eina de transmissió d'informació i després com a eina també de formació, amb una formació més genèrica i més específica. No sé si m'he equivocat amb aquest resum, Xavier.
No, l'has fet bé. Senzillament fer la diferenciació que en un llenguatge comú li don la sensació que explicar-li un rotllo al treballador ja està format. I no, això en el millor dels casos serà, si li preguntem la lliçó, i ho dic carinyosament, s'entendrà per informat, que no format. La diferència entre la informació i la formació és que la formació passa per assegurar-te que la persona ha entès. La formació passa per assegurar-te ja no només que ha entès, sinó que a més ho sap aplicar. Et pot repetir la lliçó com un lloro, perquè m'entenguis. I a l'hora de la veritat, com diuen en castellà, ser parco en l'aplicació, no fer-ho malament o cometre errades. No, s'entén per format quan ens assegurem que aquella persona sap desenvolupar la feina seguint les normes de seguretat de manera pràctica, en el seu lloc específic. Així minimitzarem el risc.
Ara a la universitat volem donar un tercer pas, el de la informació ja el tenim bastant assolit, el de la formació i aplicació pràctica, amb casos pràctics també, i ara el tercer apartat que en els països nòrdics s'està desenvolupant és treballar en el món real. Què vull dir amb això? Que hi ha universitats que li donen als alumnes, aquí tens un projecte, porta-ho a aplicar, no de manera pràctica, sinó de manera real, crea l'empresa i a veure... I els professors s'acaben convertint en mentors, coach dels alumnes, amb un exercici real. No és un exercici teòric, no és un exercici pràctic, sinó és la practicitat real, que entre tots és el més complexa. Llavors, és important, tal com dius tu, pues, no solament estudiar, perquè estudiar més o menys ho sabem fer tots, sinó ser capaços després, a la vida real, resoldre els problemes que se'ns poden anar apareixent. Llavors, una cosa, he estat mirant a la vostra web, a la web d'Acció Preventiva, hi ha un curs que m'ha sobtat, que és el curs d'introducció al Mindfulness. Teniu molts apuntats?
Sí, dic la veritat, és el curs d'aquesta anualitat. La veritat és que el Covid ens ha deixat a tots trastocats, en un estat tensional important i hi ha gent que ja no només està tensionat, que està crispat, i això es transmet en les organitzacions, no? Al relacionar-se uns treballadors amb els altres. Llavors, aquest curs és l'estrella d'aquest any perquè a través del Mindfulness aconseguim que els treballadors prenguin consciència de l'aquí i ara, per tant, siguin conscients que estan tensionats, i abans de passar la fase de crispació ells sàpiguen autoregular-se baixant els seus factors estressors. I això és tremendament interessant. Tremendament interessant perquè així evitem, per una banda, en el món de l'empresa, que s'enredeixi el clima laboral. Fruit de, si tots estem tensionats, l'escala de violència, ja no dic de bufetades, de verbal, no?, puja i automàticament això ens deteriora el clima laboral. Per altra banda, la salut mental del treballador pues queda molt reforçada quan la persona, primera, sap identificar que ja ha sobrepassat la barrera, no?, de l'assumible, i, per tant, si hem fet bé els deures i hem millorat aquesta percepció del risc, ja hem detonat una sensibilitat que fa que aquesta persona prengui consciència i sàpiga autorregular-se. I això és tremendament interessant per les organitzacions, ja et dic. És el curs estrella d'aquest any. També és veritat que derivat de la conjuntura del moment. Si no hagués hagut el Covid, estic convençut que no seria el curs estrella. Tot i que de sessions de mindfulness, de cursos de mindfulness, nosaltres fa 8 anys que ja el vam implementar com a eina potent en la disciplina de psico, no? Però aquest any ha tingut una acollida exponencial.
Mira, jo et comento una anècdota. A les universitats tenim un orga intern que és comú a totes les universitats, que és l'ICE, que és un institut que dona formació als professors. Fa uns anys una amiga meva em diu: Jordi, per què no muntem un curs de mindfulness? I jo vaig dir: tu creus? Sí, home, sí, muntem-lo. El vam muntar i realment va tindre un èxit espectacular. Cada any, i també, com dius tu, per l'efecte Covid, està sent el curs on més inscrits té. Llavors, realment, no és que em sorprengui, però avui que en el món de les universitats doncs, els professors agafin aquesta eina com una eina, com un recurs que després els hi serveixi dintre la seva docència, doncs, realment és important. Llavors, ara m'està marcant el David ja que ens queden pocs minuts i m'agradaria preguntar-te un parell de coses. Quin és, sota la vostra perspectiva i la vostra experiència, el nivell de formació en temes de prevenció al nostre país? És alt, és baix, és bo, és dolent?
Per mi, més que de formació, jo diria de consciència preventiva, no? Jo sóc un gran detractor, per una banda, de com està plantejat els plans d'estudis d'aquest país. En els països avançats, on tenen molt baixa accidentabilitat laboral, no és gratuït. Això ho venen treballant des del parvulari. Als Estats Units, als 3 anys, els nens fan cursos de seguretat vial en un tricicle. En el parvulari mateix, els divendres fan galatetes per portar els seus pares el divendres a la tarda i disfrutar-les el cap de setmana. I el que no us he dit és que el dijous han passat per un curs de seguretat en la cuina, en el parvulari, no a la universitat, no al batxillerat, al parvulari. De compte que això crema, compte que això talla. Què passa? Que aquests bons crios, no?, quan s'incorporen al món laboral, no concebeixen no posar-se els equips de protecció o no seguir les normes de seguretat. Això en aquest país no es fa, ni tan sols a les universitats, i per tant, pues, evidentment, així no es luce el pelo. La formació, home, ja com tot, hi ha formació qualitativa i hi ha alguns que són una mica matussers a l'hora d'impartir-ho. Hi ha gent que té bones metodologies per aconseguir millorar la percepció del risc i aquí forma pues, com a l'any de la nana en classes magistrals i gens pràctiques, no? Però el problema és la consciència, no? La consciència. Els accidents no s'eviten perquè has donat formació. S'eviten perquè has generat consciència. I la consciència es genera quan has millorat la percepció del risc de tota la vida. Jo m'agradaria acabar en una frase, no?, que més d'una vegada m'he tingut que sentir. Un senyor pla de si tota la vida ho he de la misma manera, que me va passar? Si no me passava en 20 anys, oiga, no foti, el que no li passa en 20 anys li passa en 2 segundos, no? Doncs pues encara hi ha aquesta aquesta poca cultura preventiva en l'ADN de la societat, i per tant ja podem anar fent formacions que, si, que no deixa de ser un pal·liatiu, perquè m'entenguis, no està interioritzada. Per tant, el factor risc és molt elevat.
Pues ja estem arribant al nostre final d'aquí, d'aquesta secció de Seguretat, Salut i Empresa, al qual, fent un resum ràpid, ens comentes l'importància de la percepció de risc, ara us remarcat, l'importància de prendre consciència de prevenció, que la formació pot ajudar, però que la tenim que orientar realment a fer un canvi de valors dintre la nostra societat, que es pot començar ja des de, i que això ho desconeixia absolutament, per això cada dia aprenc una, dos o tres o quatre coses noves amb la teva secció, des del parvulari, perquè realment l'important no és la formació en si mateix, sinó és el canvi de consciència amb la formació. Per tant, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, moltes gràcies i una forta abraçada.
Igualment a tots, una abraçada.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti!